Moltes gràcies. Passem al punt número 20 de l'ordre del dia, que és també de la regidoria d'habitatge, que diu el següent: aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Sitges. Per dir aquest punt, també la regidora d'habitatge, senyora Vigo. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Avui portem aprovació definitiva la proposta d'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic. Com sabeu, per nosaltres és imprescindible poder ordenar aquesta activitat turística en clau local, perquè pugui adaptar-se de la millor manera al municipi des del punt de vista de la convivència veïnal, de l'encaix habitacional i, evidentment, de la qualitat mateixa de l'activitat d'aquesta tipologia turística. L'ordenança es porta a aprovació definitiva en seu plenària perquè durant l'exposició pública s'han presentat diverses al·legacions, totes elles contestades a l'informe jurídic que s'adjunta en el dictamen. Ara, ja entrant al que fa al contingut en si de la norma, aquesta proposta d'ordenança inclou una sèrie d'elements que tenen a veure amb el nombre màxim permès de llicències d'activitat al municipi, amb l'atorgament de noves llicències, els requeriments bàsics per a les persones gestores o propietàries de l'habitatge, les normes d'ús per part dels hostes durant la seva estada i una graduació de faltes de lleus a molt greus amb el conseqüent règim sancionador. Cal destacar, en relació a aquest darrer punt, que s'ha inclòs també la capacitat d'evitar multes a canvi de posar l'habitatge a lloguer social. També hi ha un parell d'elements a tenir en compte i en els quals m'aturaré una mica més perquè han estat objecte d'al·legació en diversos casos. Són punts que volem mantenir però que presenten alguna modificació respecte al text inicial. Em refereixo a la impossibilitat de traslladar la llicència d'un habitatge a un altre, encara que el propietari sigui la mateixa persona, i també a la prohibició de la transmissió de la llicència amb la venda de l'immoble. Aquest últim punt, que té una excepció, que és la transmissió mortis causa, és a dir, l'herència de la llicència, es manté al text amb la voluntat d'evitar l'especulació en el mercat de l'habitatge, que, com sabem, a Sitges és realment preocupant. En qualsevol cas, incloem en el text definitiu una disposició transitòria. Aquesta disposició permet finalitzar la compravenda en el període d'un any després de la posada en marxa de la norma, sempre i quan la transmissió s'hagi iniciat prèvia entrada en vigor i es pugui acreditar suficientment. Per últim, també s'afegeix una disposició addicional referent als habitatges que resultin d'una divisió horitzontal. En aquest cas, es podrà mantenir la llicència sempre i quan el resultat d'aquesta divisió només impliqui un canvi de referència cadastral, però no una modificació del nombre o de les característiques de l'habitatge. En cas que fruit de la divisió s'incrementi el nombre d'habitatges, només es podrà mantenir la llicència per un d'ells. A banda d'aquests canvis i alguns altres que proposen millores de redactat, reforç de punts que eren reiteratius o aclariments, com en el cas de la incorporació del detall dels articles de l'ordenança de civisme que s'haurien de lliurar als hostes per procurar una bona convivència veïnal, el text proposat no representa canvis substancials, però sí que pensem que és una proposta millorada respecte de la inicial. I en aquest sentit, també cal reconèixer que diverses de les al·legacions presentades ens han servit precisament per això. En qualsevol cas, no volia finalitzar la intervenció, evidentment, sense traslladar el meu agraïment a l'equip encarregat de la redacció de l'ordenança i a la resolució de les al·legacions, perquè penso que han fet una molt bona feina. Res més per part meva i quedo atenta a les vostres qüestions. Gràcies.
Gràcies. A veure si tinc anotat bé. Tinc paraules de la senyora Gasulla, senyor Rodríguez i senyora Matas. Sí? Doncs senyora Gasulla, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs el nostre grup ha participat en aquesta comissió d'elaboració de l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístics i que bé, ha estat una feina interessant des de tots els punts de vista, perquè també és un terreny nou, com el que parlàvem abans, és un terreny nou, és una normativa molt innovadora en aquests moments, que s'està duent a terme, s'està proposant a moltes ciutats, a molts pobles, especialment als pobles turístics, i que, per tant, també és un terreny en aquest sentit desconegut, que neix amb la voluntat, bàsicament, de regular l'ús de l'habitatge d'ús turístic, que és ja no diria nova realitat, però sí que és una realitat molt, molt tangible, que necessitava donar regles del joc per no generar situacions negatives tant en l'àmbit de la convivència com de l'afectació que té en el mercat immobiliari. És a dir, sobretot, precisament venim d'una aprovació d'una qüestió vinculada a l'HPO. Volem destacar doncs, la quantitat d'al·legacions presentades. Això vol dir que és un tema, evidentment, que té molt recorregut legal I la veritat és que també són molt interessants, no? S'han acceptat aquelles especialment que afecten, com deia la regidora, els espais comuns i l'ús dels espais comuns i les que afecten la transmissió, molt concretament, eh? Nosaltres estem d'acord que acceptar aquestes al·legacions enriqueix l'ordenança, tot respectant el sentit de la norma proposada, que és limitar i controlar les llicències atorgades, però acceptant casos particulars en contractes d'arres ja fets, per exemple. És cert que les ordenances municipals sobre habitatges d'ús turístic estan generant molta controvèrsia en molts indrets. Però entenem que justament perquè per fi ordenem una situació que estava totalment desordenada en tots els àmbits. I per tant, probablement no s'acaba aquí aquesta ordenança, sinó és una ordenança viva que haurà d'anar incorporant realitats noves i que tots ens hem de conscienciar que efectivament l'habitatge d'ús turístic és una realitat que ha vingut per quedar-se i que el que hem de fer és acompanyar-la i regular-la perquè no es produeixin situacions no desitjables. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, des de Ciutadans, bueno, en primer lloc, abans de tot i prèviament, hem vist l'informe, les al·legacions, més de, bueno, un total de 12 al·legacions de diferents persones, entitats i grups polítics. El que sí que em sobta bastant és que, d'una banda, tenim el tema resposta a les al·legacions, d'altra banda, també l'informe jurídic de la secretaria, però el que no trobo és l'ordenança definitiva, no?, concretada dins de la informació i de la documentació que ens han fet arribar els regidors, no? En tot cas, des de Ciutadans ja vam presentar el mes de desembre i preventivament durant la fase de la redacció de l'ordenança les nostres al·legacions. Per què? Perquè durant aquestes reunions jo no era membre d'aquesta comissió, però sí que vaig treballar en aquestes al·legacions. Vam veure com hi havia un text, no?, que semblava que anava a aprovar-se. I, bueno, encara que sigui una al·legació, ens l'han recollit perquè la trobaven absolutament arbitrària, no? Ho resumeixo en les següents al·legacions, no? En primer lloc, una exigència de documentació que nosaltres enteníem que ja venia recollida al decret de la Generalitat, el 75/2020 i a la llei 13/2002 de Turisme de Catalunya. En segon lloc, el tema de la placa identificativa, que entenem que atempta contra el principi de proporcionalitat i entenem també que són problemàtiques perquè, a més, pot fer un efecte, no?, de trucada, no?, de gent que pugui especialment orientar els ocupes, no? Després, també, al·legacions al tema de 30 dies per respondre als requeriments de serveis d'inspecció municipal. En quart lloc, l'ordenança entenem que accedeix al marc regulador del decret, ja que exigeix un document informatiu sobre les normes de convivència i un registre per part dels usuaris. Entenem que això comporta una gran càrrega administrativa, una major càrrega administrativa i que sobrepassa, evidentment, el que és el marc regulador del decret. En cinquè lloc, el tema de la limitació dels elements comuns als edificis, piscines o espais de la comunitat, que aquesta al·legació ha estat estimada i en celebrem com a mínim aquesta al·legació hagi estat estimada, no? Perquè, evidentment, l'Ajuntament no és ningú per denegar, no?, el dret de propietat i molt menys que les persones que han contractat un lloguer puguin fer ús d'unes instal·lacions comunitàries. Entenem que no tenia cap sentit, però entenem que finalment i celebrem que s'hagi estimat, no? En sisè lloc, l'obligació de complir, bueno, un tema de l'ITC, de seguretat, dels bombers, i en setè lloc, el caràcter, una qüestió de caràcter general, no? Qüestions de caire molt jurídic, no? Però entenem que aquesta ordenança és una intromissió, i ho dic clarament, en el dret de propietat, en el dret dels propietaris, no?, de fer el que considerin oportú amb el seu habitatge, tot i que, evidentment, les administracions públiques, les institucions, poden fixar certs marges, una regulació, però aquesta regulació entenem que és molt, molt injustificada, certament arbitrària, que s'assenyala i que certament es criminalitza l'activitat econòmica, una activitat, per cert, econòmica legal, que paga els seus impostos, que paga les seves taxes turístiques, les llicències, els IBIs, els impostos de renda o societats, i, en canvi, i que menys té, evidentment, a qui paga aquests impostos, treballa dur, i mentre aquest govern té una total connivència, per altra banda, amb activitats il·legals que no paguen per l'ocupació de via pública, amb productes falsificats, que no tenen permís i que només generen una mala imatge de la vila, no? La projecció econòmica és molt necessària en aquests moments. Entenem que la sortida de la situació de pandèmia és una situació molt complexa i amb les seves hipoteques polítiques estan minvant la capacitat de reacció, de treball i de feina de moltes famílies. Vostès, indirectament, estan treballant per un sector molt concret en perjudici d'un sector que moltes vegades són de persones que tenen un petit patrimoni i que en moltes ocasions el que tenen és, i fins i tot parlo de jubilats, no? Que la meitat de l'any poden llogar al seu pis i se'n van a un altre indret i complementen una mica la seva pensió. Jo parlo de temes concrets, però conec casos de persones que tenen aquesta situació, no? I vostès ja demanen que tinguin un cartellet, que se'ls assenyali, que vegin com es perjudica la seva situació. I el que sí que entenem des de Ciutadans és que el que han de fer vostès és perseguir els huts il·legals, és a dir, aquells que no tenen llicència, aquells que no compleixen amb la normativa i aquells que no paguen impostos, i no només els huts, també el Tom Manta i a tot aquell que no compleix amb la normativa. Moltes gràcies. Votem en contra.
Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Senyora Matas, endavant.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, doncs, des de Junts per Sitges, donat que és un tema capdalt dins de Sitges i del sector turístic, hem col·laborat en tot moment, tant a la comissió com presentant al·legacions i hem treballat, penso que fort, en tots els moments d'aquesta ordenança. El que lamentem és que amb la necessitat que tenim d'una ordenança així no la puguem recolzar. Per què no la podem recolzar? Hi ha diversos motius. Per un cantó, no s'ha comptat en cap moment amb l'opinió del sector, no s'ha interlocutat amb ells. S'han obviat la gran majoria de les al·legacions que s'han presentat per particulars, per empreses, per grups municipals. De fet, gairebé totes les que s'han acceptat ha estat per defectes de forma, o sigui que gairebé res. I per altra, doncs, hi ha diversos exemples de punts d'aquesta ordenança que ens costen d'entendre, com per exemple, que així es va traslladar a les comissions i a diferents i a les al·legacions, el tema dels cartells identificatius. Evidentment que té que haver una manera en què tant el turista que arriba com la resta de veïns d'un habitatge d'ús turístic té que saber que aquest és un habitatge legal. Però hem de mirar la manera de que ho posem perquè potser el que estem fent és potenciar intrusions o inclús ocupacions d'aquest espai. Llavors, és molt difícil o no estem d'acord amb que això s'hagi de posar a peu de carrer. Ja sé que en cas d'un edifici es pot ficar a la porta de dintre, Després, el tema del telèfon, no? Que t'hagis de personar. Evidentment, si hi ha un problema, té que haver una persona responsable al darrere i s'està dient que tens que deixar el teu telèfon als veïns. Qui són els veïns? El de dalt, el de costat, tothom, el de cera d'enfrente. I qui diu que aquest veí no farà un mal ús d'aquest telèfon? No? Potser et truca el dilluns, el dimarts, el dimecres, a la una, a les dues, a les tres, a les quatre, perquè això ha passat. Falta que tingui ganes de que tu tenquis perquè t'estigui trucant constantment. Evidentment que té que haver-hi un telèfon d'un responsable, però aquest telèfon té que estar en mans de les autoritats, no d'un veí que ningú sap si aquest veí ven a l'edifici o el lloga, qui el té que tenir, el propietari o el que està sublogat. No? Vull dir, és un tema prou complex. I després, per exemple, ahir mateix va sortir d'aquest decret 75/2020 de la Generalitat un canvi de criteri en la tramitació de les UTS que xoca frontalment amb l'article 11 i 12 d'aquesta ordenança i entra en vigor avui de la Generalitat. Llavors ens sobta una miqueta. Tenim clar que hem de vetllar pels veïns, però el que no podem és criminalitzar els UTS que són legals, que estan fent bé les coses. Trobem diversos punts en els que hi ha un greuge comparatiu amb els establiments turístics, com per exemple aquesta entrega de l'ordenança. Això no s'entrega a cap hotel, no s'entrega a cap pensió. Per què s'ha d'entrar aquí? Pot ser una recomanació, inclús jo li diria que això es tindria que venir donat des de la regidoria, un document que puguin facilitar a tothom que faci una reserva. Després, el tema de la normativa contra incendis. Hi ha diversos temes de que veiem una diferència entre els UTS i altres establiments turístics. Què més? Ens ha preocupat, per exemple, hem trobat a faltar en aquest cas el senyor regidor de Turisme, Luis Miguel García, doncs pensàvem que tindria que haver sigut una persona que interlocutés amb el sector, no? Tot i que és habitatge, pensem que té un pes molt específic dins de la regidoria de Turisme, inclús potser hauria d'haver liderat aquesta ordenança. Senyor García, nosaltres creiem que dels 5 punts capdals no? De que reclama el sector constantment, perquè si algú són insistents, estem patinant. Tenim el tema de l'IBI, que no s'ha fet res, el tema dels aparcaments, de facilitar aparcaments i de bonificar els clients que facin despeses Sitges, tampoc s'ha fet res. Tenim el tema del top manta, de la venda il·legal. Tenim el tema de la sorra, que us he de dir, el de la sorra. No tenim sorra, però no és un tema ecològic, perquè venen, se l'emporten i la donen...
Perdó, perquè està acabant el temps, i ho dic perquè estàvem parlant de la regulació aquesta. Després del pregs i preguntes...
Em queda un momentet, senyora alcaldessa. I la donem al millor postó. I després de les UTS tenim el tema de l'ordenança, que pensem que té moltíssimes mancances i que no s'ha transaccionat amb el sector. I tenim el tema de detectar i sancionar les UTS il·legals, que es va prometre que es dotaria d'un equip de persones que ajudarien en aquest tema, i no ha sigut així. Per acabar del tot, només creiem que hem de buscar l'equilibri entre la convivència dels veïns, hem de lluitar contra l'incivisme, evidentment, hem de perseguir sobretot els UTS il·legals i no hem de criminalitzar els UTS legals, que són els que estan complint en un any tan difícil. Pensem que hem tornat a perdre una oportunitat.
Moltes gràcies. Senyora Vigo, per respondre, farem després un altre torn.
Gràcies, alcaldessa. No sé si seré capaç en un sol torn de respondre a totes les intervencions, però ho intentaré. Primer de tot, en relació al nombre de delegacions presentades, que són 12, com bé comentaven els regidors, la regidora Gasulla i també el regidor Rodríguez, evidentment jo penso que al final, com bé deia la regidora Gasulla, donen a entendre que això serà una ordenança viva. I a mi m'ha agradat molt aquesta expressió, perquè penso que sí, que els textos normatius tenen voluntat de permanèixer en el temps d'alguna manera, però al final representen un moment concret. I en temes, sobretot, socials i habitacionals, és evident que hi ha una dinàmica canviant. I, per tant, penso que és cert. A més, penso que precisament aquest gran nombre de delegacions, algunes que s'han estimat, altres no, ens ha permès fer un debat interessantíssim, perquè és que realment parlar d'habitatges d'ús turístic és parlar, primer de tot, d'un dret reconegut constitucional i estatutàriament, com és el dret a l'habitatge. Després, ens permet parlar del règim d'activitats econòmiques i, a més, d'una normativa sectorial de turisme. Per tant, tot això s'interrelaciona en un text normatiu com és el de l'ordenança i aporta molts debats interessants. No entraré, diguéssim, en el detall de donar resposta a les al·legacions presentades perquè ja s'inclouen al dictamen. Sí que deixi'm dir-li, senyor Rodríguez, que el text definitiu de l'ordenança està a l'annex 1 del dictamen, on s'inclou l'informe jurídic, si va tirant cap avall, diguéssim, al final de l'informe jurídic hi ha l'annex 1 on s'inclou el text definitiu de l'ordenança amb tots els canvis que comentava. Però sí que voldria destacar algunes qüestions que tant el senyor Rodríguez com ara la senyora Matas comentaven. Primer de tot, dir-li que ens vam reunir amb dos representants gestors d'habitatges d'ús turístic, l'alcaldessa i jo mateixa, i també la directora d'àrea de territori, un d'ells representant del gremi d'hostaleria, a qui els vam presentar com volíem enfocar l'ordenança i els principals factors que la sustentaven. En qualsevol cas, com deia, sí que volia centrar-me en algunes qüestions que s'han repetit diverses vegades. Primer, cartells identificatius. El concepte de veí. El concepte de veí també es recull en l'informe jurídic de resposta a les al·legacions, però al final un veí és una persona amb qui col·linden els habitatges, és a dir, qualsevol persona que o visqui en el mateix bloc o, en el cas de les cases unifamiliars, visqui en l'entorn d'aquest habitatge unifamiliar. Per què nosaltres proposem que hi hagi un cartell identificatiu visible pels veïns? Doncs, en primer lloc, per posar en valor aquells que fan aquesta activitat amb llicència. Perquè aquells que no la facin no tindran un cartell identificatiu. Per tant, per posar un valor. Però també per fomentar que la resolució de possibles problemes convivencials, que esperem que no n'hi hagi d'haver, però si n'hi ha, que puguin resoldre's no necessàriament amb una intervenció directa sempre de la policia local, sinó que hi ha qüestions que potser són menors que poden resoldre amb trucades entre veïns d'una manera molt més àgil. I per això ho proposem. En relació també al telèfon, doncs al final l'activitat turística dels habitatges d'ús turístic és una activitat econòmica de pública concurrència, igual que moltes altres activitats econòmiques, els números de telèfon són coneguts i s'hi pot accedir. A més, hi ha un component, diguéssim, de promoció d'aquests habitatges que pensem que és interessant que hi aparegui també el telèfon. Per últim, també volia destacar, crec que no em deixo res, sinó després ho repassaré i tornaré a intervenir, si hi ha més paraules, que de fet en el que vostè comentava, senyora Matas, que hauria de ser la regidoria qui donés les normes d'ús en relació a l'ordenança de civisme, per què creiem que això no ho podem fer? Perquè, d'alguna manera, nosaltres no podem fer un reforç de l'ordenança de civisme per atorgar-la als gestors, sinó que el que podem fer és facilitar exactament quins són aquells articles de l'ordenança de civisme que s'haurien de facilitar, perquè el text de l'ordenança de civisme és el que és. I per això, de fet, era una de les al·legacions que presentava precisament el seu grup municipal, que l'hem resolt d'aquesta manera, i en el text definitiu de l'ordenança incloem exactament quins articles són els que s'haurien de lliurar als hostes per tal de complir amb aquest requisit d'unes normes d'ús d'acord amb l'ordenança de civisme. I si de cas, en relació a la detecció d'habitatges d'ús turístic legal, si vol intervenir el senyor Guillem Escolar, doncs ell mateix, perquè és l'encarregat, diguéssim, d'aquesta matèria. Res més per part meva. Gràcies.
Gràcies. Senyor Escolar, vol per contestar? Breument.
Vaig. Només dir que s'està treballant des de disciplina d'activitats amb el tema dels ús il·legals, que ja es va emetre, però són processos que no són ràpids de localitzar i preparar tota la documentació tècnica i jurídica per notificar les sancions. I ara mateix estan treballant per enviar un paquet ja de noves que tenim detectats, nous ús il·legals, i es tornaran a fer notificacions de sancions properament.
Gràcies, senyor Escolar. Ha demanat paraula ara en el segon torn. Senyor Rodríguez, una altra vegada, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, seré una mica breu. A veure, el problema és que la senyora Vigó, el que entenc i el que veig que està fent des del començament, no, d'aquest mandat, és que ho planteja sempre des d'una vessant d'habitatge. És a dir, vostès, i és un clar exemple, no, que qui ha estat liderant aquesta ordenança ha estat, en aquest cas, la regidora d'habitatge i no pas el senyor Mil García, que és el responsable de turisme. El problema és que no ho veuen com és una activitat econòmica, però és que vostès diuen que sí, però és que, a veure, si un habitatge ja té llicència, és una activitat econòmica, d'acord? I, per tant, qui ho ha de regular, en aquest cas, hauria de ser turisme i no pas habitatge, d'acord? Per tant, vostès el que estan fent és intentar prohibir, ho fan d'una manera molt velada, però ho estan intentant prohibir amb major càrrega administrativa, en una criminalització, en un assenyalament del sector i, de fet, vostè confon un dret, com és el dret de propietat, a un principi rector, que és el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge també, les administracions públiques, evidentment, tenen una sèrie de funcions, entre moltes d'aquestes funcions, han de procurar, no?, que les persones en situacions de vulnerabilitat tinguin un habitatge digne, no? D'acord. Però és que això no es fa perseguint una activitat econòmica. És que vostès no veuen que tenim una activitat econòmica que genera ingressos, que genera feina, que genera treball i que moltes famílies viuen d'això. Això no ho veuen. Veuen que el millor és posar un cartellet i després penjar-se una medalla dient que han fet una ordenança que és absolutament arbitrària i injustificada. Nosaltres creiem que vostès han perdut una gran oportunitat, ho dic honestament, una gran oportunitat de treballar directament i sense sectarismes, amb el sector, directament amb el sector, intentant acollir totes les propostes. I, sincerament, el tema de la transmissió intervivos que estigui prohibida o el tema del cartellet, ho sento, però no són maneres ni de treballar i entenem, evidentment, que el fet que s'hagi treballat des d'habitatge i no pas des de turisme, que ho sento molt pel senyor Luis Miguel García, que jo crec que com a mínim hauria de dir alguna cosa en relació a l'activitat econòmica que es generen dins del municipi, és molt significatiu i sobretot molt dramàtic. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Luis. M'havia demanat paraula, però passo primer a la senyora Matas. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, tan sols dir-li a la senyora Vigó que tots hem sigut víctimes, no? I dic d'aquesta manera una miqueta inclús còmica, d'algun habitatge d'ús turístic i sobretot si és il·legal, no? I el primer que hem de fer és regular-ho i que hi hagi maneres de que això no destorbi el descans i la convivència amb els veïns. Això estem absolutament d'acord, però el que tenen que entendre, com deia el senyor Rodríguez, és que això és una activitat turística. Val? Llavors, si hi ha qualsevol problema, això té, vull dir, no pot haver una deixadesa de funcions. Això ho té que tramitar l'autoritat competent. No es pot deixar en mans d'un veïn. No és una trucadeta de veïns de «Oye, mira, que és que el que tienes hoy és un poco pesadito». No és així. Vull dir, normalment tenim situacions bastant més complexes i bastant més complicades. I el que reiterava abans, que no sabem si es farà un mal ús d'aquest telèfon de contacte. Vull dir, no són gent amb un criteri suficient com per decidir quan es té que trucar i quan no es té que trucar. Vull dir, també pot ser unes ganes de molestar. I al senyor Escolà li diria de que estupendo de que hagin trobat més pisos d'ús turístic, però portem 2 anys de legislatura i estem parlant d'aproximadament 12.000 places il·legals a Sitges. Penso que podríem accelerar una miqueta perquè, per molt difícil administrativament que sigui, és molt fàcil entrar a qualsevol web i començar a trobar telèfons i començar a enviar informadors i començar a obrir expedients. Vull dir, perquè és escandalós el número d'il·legals que n'hi ha aquí a Sitges. Això sí, ens centrem molt a criminalitzar els que són legals i ara, amb aquesta ordenança, ens posarem a inspeccionar-los a tots, que no sigui que tinguin el cartell una mica torçadet. Gràcies.
Gràcies, senyora Mata. Senyor Luis Miguel García, senyora Vigó, jo també vull afegir. Endavant, senyor Luis García.
Jo primer o la senyora Vigó?
No, vostè primer perquè la senyora Vigó també tancarà.
Sí, bé, el contestaré al senyor Rodríguez, senyora Matas. Quan van començar a elaborar aquest projecte, jo vaig parlar amb els representants de les habitatges turístiques de Sitges i el que sí que van fer al seu moment és traslladar aquesta redacció de l'elaboració d'aquest projecte a la regidoria d'habitatge perquè creien que era la millor manera de començar a treballar. Per això no vol dir que Turisme no estigui treballant i no hagi treballat en aquest projecte. Jo sí que li volia dir a la senyora Natàlia, que ha fet ara una referència anterior, que ha fet un repàs, parlava no tan sols dels habitatges turístics, sinó també ha tret el tema de la sorra, de l'IBI, dels aparcaments. No ho sé, senyora Natàlia, aquest matí, si parlem de sorra, aquest matí la consellera ha estat aquí a Sitges i ha donat 9 banderes blaves, són el municipi de Catalunya amb més banderes blaves. El tema dels IBIs, jo li recomanaria, i és una recomanació a tot el carinyo del món, que no continuem per aquí, és un tema que ja està tancat. Jo he parlat amb el gremi d'hostaleria, aquest any està tancat, per l'any que ve ja parlarem. I el tema d'aparcament, els hi hem donat diverses explicacions i el regidor Monasterio ha parlat amb ells i els ha dit quines són les possibilitats que tenim. I abans, en aquest mateix ple, hem aprovat també una ordenança per al tema de les places d'aparcament, de la zona blava i la zona verd. Però jo el que sí que volia fer també, aprofitar que Pisuerga passa per Valladolid, per recordar-los al grup de Junts per Sitges, senyora Matas, que en el punt 7 d'aquest mateix ple hem aprovat la supressió de les quotes del Sitges Convention Bureau que hem pactat amb tot el sector hoteler de Sitges i vostès s'han estengut. Encara no sé per què. I volia demanar-li també, amb tot el carinyo del món, i torno a repetir, que aquesta força i aquesta intensitat a la que defensa el tema de la sorra, de l'IBI, de l'aparcament, podia haver-la fet bé al punt 11, 12 i 13 i defensar els treballadors i treballadores de la casa en els 3 punts de recursos humans que hem aprovat avui, també a la seva extensió de Junts per Sitges. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Vigó, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Referent al que comentava abans el regidor Rodríguez sobre que el plantejament es feia únicament des d'un punt de vista d'habitatge, bé, ara mateix li acaba de contestar el senyor Luis Mi García, que evidentment el treball és compartit. Que ho presenti aquesta regidora en nom d'una regidoria no vol dir que no s'hagi compartit i no s'hagi enriquit a través de les propostes d'altres departaments, com és el cas. De totes maneres, abans el que he dit és que no només es fa des d'un punt de vista d'habitatge, sinó que s'interrelacionen diverses normatives i diversos drets i diverses textos jurídics, no? Que tenen a veure, evidentment, amb el dret a l'habitatge, que és un dret, com deia, constitucional i estatutari que cal preservar, i altres normatives que tenen a veure amb activitats econòmiques o amb la normativa sectorial de turisme, com és el cas. I aquí el que proposem és una interrelació que nosaltres, evidentment, defensem i proposem aquí, per això presentem aquest text, que creiem que és la millor possible. Per altra banda, m'agradaria en aquest sentit, molt ràpidament, i això s'afegeix en el dictamen, però llegir-li una sentència, un tros d'una sentència del Tribunal Suprem del novembre del 2020, que diu així. Siendo ello así, y puesto que el uso de las viviendas de uso turístico puede sustraer del parque residencial previsto por el planificador para dar satisfacción al derecho de la vivienda de los ciudadanos, un número determinado de viviendas para destinarlas al alojamiento turístico, uso completamente ajeno al residencial, no cabe desconocer que el planificador se haya legitimado e incluso obligado a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico. És això el que fem. El que ara referent a la intervenció de la senyora Matas, en referència al número de telèfon, no deixem en mans dels veïns la resolució de conflictes veïnals. Simplement posem un rètol en el que hi ha un número de telèfon i, evidentment, i això també ho recull l'ordenança, els cossos de seguretat han d'estar informats obligatòriament dels hostes, del seu període d'estada i també d'aquest número de telèfon d'atenció 24 hores. És que no pot ser d'una altra manera. I, per últim, m'agradaria, sobretot, subratllar que el que fem és no criminalitzar una activitat econòmica, sinó ordenar-la. És que fins ara no estava ordenada. Vull dir, també tinguem-ho clar i precisament el que volem posar en valor és l'activitat econòmica que es fa amb habilitació, precisament per diferenciar-la d'aquella que es fa il·legalment, que evidentment no ens interessa a ningú, ni molt menys al sector turístic. Gràcies.
Gràcies, senyora Vigo. Volia fer una puntualització precisament en el que ha dit vostè. Estem parlant d'una ordenança per regular habitatges d'ús turístic. Igual que hi ha, igual que estan regulats els hotels, igual que estan regulats moltíssimes activitats. Però perquè ens quedi clar del que estem parlant, una ordenança per regular, només que només faltaria que tinguéssim habitatges turístics i que no hi hagués cap regulació. Perfecte, és evident que és molt necessari. Recordar que estem parlant d'habitatge, que és un dret. Primer és un dret a l'habitatge que té tothom. Després, habitatges d'ús turístic, legals, en tenim molts, molt bons. Hi ha unes empreses boníssimes, aquí Sitges, que donen un servei excel·lent al turisme, que és una oferta més àmplia, fantàstica. Igual que tenim càmpings, tenim hotels, tenim habitatges d'ús turístic i alguns amb unes categories, com dic, molt bones. I, per tant, defensa total de l'habitatge d'ús turístic legal, ben fet i com una oferta més de turisme. Però, evidentment, amb l'il·legal és amb el que hem d'atacar i això és normalíssim i és el que estem fent. Només dir, no es poden dir unes barbaritats com hi ha 12.000 habitatges il·legals. És impossible. Impossible, perquè Sitges n'hi ha, abans ho he dit, 17.000, encara no arribem a 18.000 habitatges.
Places, no habitatges. Places.
Perquè llavors la meitat dels que estem aquí vivim amb un UT, perquè si no, no em surten els números. Places, a veure, clar, home, si parlem de places hoteleres, perquè n'hi ha 6.000, 7.000, jo no sé si n'hi ha, no puc saber perquè no ho tenim, els il·legals no estan tan controlats com es deien. Jo ho dic ja perquè jo també he estat regidora de turisme i conec molt bé el tema. Habitatges legals, 1.780 escats, em sembla que són. Il·legals, prepandèmia, hi havien aproximadament, perquè no es pot saber, perquè per això són il·legals, si no, ja es parlaria d'una altra cosa, hi havien gairebé el mateix número, gairebé 1.800, 2.000 il·legals. No sabem si han estat plens, si han estat buits o no. I, evidentment, són amb aquests amb els que hem de buscar. Hem parlat de lo del telèfon. Això fa anys que existeix el telèfon i és que, evidentment, que ha de funcionar. La policia, quan hi ha moltes denúncies per habitatges, tant legals com il·legals, perquè fan festes, el primer que fa la policia arriba allà i truca al telèfon. I és igual si són la una, les dues, les tres, les quatre. La llei et diu que has d'estar allà per contestar, esclar que sí. Vull dir que és molt normal. Però és evident que hem d'ordenar aquests habitatges, igual que vam fer en el seu dia, una modificació urbanística ordenada, igual que tenen els hotels, esclar que sí, no tenen per què tenir moltes més desavantatges, diguem, no? Els hotels o els càmpings davant dels habitatges turístics han d'estar regulats. El senyor Escolà penso que havia aixecat la mà, només potser amb l'àmbit de les denúncies dir que és veritat que sí que s'ha fet una pressió intensíssima perquè s'ha contractat gent precisament per revisar tots els UTs il·legals i si no, ell ara ho podrà dir potser més les xifres, però amb tot el que s'està treballant. Senyor Escolà, volia, suposo, contestar això.
Sí, senyora alcaldessa, només li volia contestar la senyora Matas, que havia dit i aclarit ara el dels 12.000 pisos, que m'havia sorprès, però que evidentment nosaltres des de disciplina tenim una eina informàtica que treballem i va cercant per totes les pàgines tots els anuncis, i només comentar que l'any passat vam buscar sobre més de 4.000 anuncis, la gran majoria sortien que ja tenien en llicència, i una gran part, més de 1.000, eren o estaven inactius o estaven duplicats, etc. Que és una feina molt àrdua, però ja es busca sobretot els anuncis que es publiquen. I, evidentment, es va discriminant tots els que són legals, i es va, però costa molt, és una feina molt, molt complexa per arribar a identificar inequívocament el pis il·legal i amb totes les referències. Perquè després, quan es fa ja la incoació de l'expedient sancionador, sigui ferm i segur. Per això és un procés molt, molt laboriós. Però, evidentment, s'està buscant i s'està cercant sobretot els anuncis que es publiciten en totes les pàgines web.
Gràcies, senyor Escolà. Tal com diu, els únics que tenim garantits són els legals. Aquests sí. Són legals, estan controlats i se saben. Els il·legals, tot el que s'anuncia, no és tot el que s'anuncia. Poden haver-hi, com ha dit ell, molts repetits en altres circumstàncies. Doncs passem a la votació. Recordem, el punt número 20, que és ja l'últim punt dels dictàmens de l'ordre del dia, que és l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Sitges. Vots a favor. Vots en contra.
8. Queda aprovada.
Moltes gràcies.